Grassat Ítaca, amb Raül Sacrest.
Bona nit i benvinguts al 104 de l'FM. Soc Raül Sacrés i aquí comença Traçat Ítaca. Comencem un nou camí, un camí que ens portarà avui fins a França, fins a un poble que es diu Rennes-le-Château. Aquest poble, des de l'any 67, es pot dir així, es va fer públic un llibre, el qual es deia El oro de Rennes. Ja donava un cop de volta al que passaven allà. Un misteri, un tresor, un pàrroc que de cop i volta va ser ric. Mario Ortega, bona nit.
Molt bona nit.
Què et sembla la temàtica d'avui?
Aviam, és un tema fascinant en el que s'han corregut molts hilos de tinta. S'han fet molts llibres, moltíssims articles, inclús documentals. Fins i tot ha servit d'inspiració per fer moltes novel·les, inclús pel·lícules, no? Hi ha un gran misteri darrere, no? Moltes veritats, mentides, tot com una barreja, no? A la vegada sembla com si hi hagués un gran muntatge dins de tot això, que dius, bueno, quina quantitat de mentides o de coses poden haver passat aquí, però potser en el fons tot això estigui ordit d'alguna manera perquè interessa potser tapar alguna realitat que pugui haver darrere, no? Vés a saber quins misteris poden estar amagats o qui són les persones o entitats que no els interessa que aquests misteris surtin a la llum.
S'ha de dir que des de l'any 67 està, diguem, els llibres, es pot comentar i es pot dir que va sortir aquesta temàtica més de cara al públic. Sí que és veritat que l'any 2003 va ser l'explosió amb el famós Código da Vinci de Dan Brown, que tothom va posar el punt de mira directament en aquest poble del sud de França, de Rennes-le-Château, on deien que possiblement hi hagués la dinastia, diguem, en aquest sentit, de Maria Magdalena de Jesús, si no recordo malament, que ja estava una miqueta que té la Torre Magdala, que li diuen, en referència a Maria Magdalena, que ara tenim també amb l'invitat, perquè tenim aquí l'invitat, un invitat que ens ha portat el llibre, un llibre que va escriure amb un altre company, amb Àlex Loro. Es diu El caballo del diablo, i és una investigació completa, ja us dic, bueno, des d'aquí recomanar totalment que compreu aquest llibre, perquè és impressionant aquesta investigació. És una investigació, em sembla, si no m'ha dit malament, d'11 anys. I a aquest costat tinc el Xavi Bonet, que va fer la investigació sobre els pergamins, que deien que en aquest poble hi havia un misteri. Bona nit, Xavi Bonet.
Doncs molt bona nit.
Bueno, com hem dit, com va començar aquesta investigació, Xavi? Què vols sentir de Rennes-le-Château aquest fa 11 anys o més d'11 anys que va començar aquesta investigació amb l'Àlex Loro?
Sí, la investigació, a veure, la vam acabar de fer l'any 2013, perquè sí que és cert que vam començar a prop de l'any 2001, ens trobàvem realitzant tot el tema de la ruta càtara, de la visita als castells, veient tot això, i sempre enmig de totes les rutes, enmig de totes les guies, et trobes com amb una petita ruta, escolta, i no deixis de passar pel poble de Rennes-le-Château, on un capellà va trobar això i va trobar... I és, però res, o sigui, sempre molt enmig de lo que serien les guies dels castells càtars, perquè és una altra temàtica, no?, per dir-ho així. I aleshores, un dia després d'haver passat moltes vegades per la carretera de Cubiza, vam decidir pujar, vam dir, va, escolta, anem a pujar al poble aquest a veure què veiem. I des d'aquell dia que vam quedar atrapats, vam quedar presoners del secret de la Berenguer Saunier, i res, a partir d'aquí vam començar doncs, una mica a investigar, no? De fet, el que va provocar el que ens poséssim a investigar amb aquest tema va ser que quan vam accedir a l'antic museu, el que era la part de l'antic museu, tu quan compraves l'entrada hi havia com una zona una petita tenda de souvenirs, i en una de les parets hi havien penjats dos pergamins de tamany bastant grans, clar, nosaltres el primer cop que vam pujar allà doncs vam passar, els vam mirar perquè estàvem a la recepció de lo que seria el museu, no? I després doncs, ens donen les entrades i la noia que havia allà i vam passar cap a dins, vam fer tota la visita del museu, Villa Betània, la Torre Magdala, tot això. I bueno, el primer cop que ho veus, si no coneixes res, perquè pràcticament nosaltres no et coneixíem res, aleshores vam sortir d'allà, vam seguir la nostra ruta, i quan vam baixar a Barcelona doncs sí que et crida més una miqueta la curiositat d'intentar esbrinar, obtenir més informació sobre allò, no? I aleshores buscant informació ens vam donar compte de que la clau residia en aquests pergamins. Uh-huh. On s'havia fet una sèrie de còdics ocults, tot això, i a partir d'aquests pergamins, de l'Enigma Sagrado parlava d'ells, eren els que s'havien obtingut els còdics que deixaven clar doncs, el tema merovingi, tot això. Doncs aleshores vam tornar a pujar una segona vegada, i aquest segon cop quan vam pujar i li vam preguntar, quan vam entrar per comprar les entrades, aquells pergamins ja no estaven a la paret. I aleshores li vam preguntar a la noia, escolta, els pergamins de la paret, i la noia ens va dir, quins pergamins? I vam dir, escolta, fa 2 mesos nosaltres vam estar aquí i en aquesta paret hi havia 2 pergamins que jo els he vist amb els meus ulls. Ah, no. I la noia ens va dir que no, que no havien existit mai aquells pergamins. I aleshores nosaltres vam dir, a veure com pot ser, o sigui, a veure, és que els he vist, o sigui, és que fa 2 mesos vaig estar aquí i en aquesta paret hi havia 2 pergamins.
Encara més misteri per vosaltres.
Sí, clar, i aleshores va ser el que va aixecar la curiositat de saber més sobre aquests pergamins.
I no tenies cap fotografia d'aquests pergamins? Jo sempre, encara que et prohibeixin fer fotografies...
No, perquè en l'any 2001 no estàvem encara amb el tema dels mòbils amb imatges, eren fotografies de càmera. Sí que és cert que la tinc, però no sé on la tinc, que això és una altra cosa. El que passa és que això no es pot dir perquè si no després et diuen la foto, però sí que és cert que està. I bueno, a veure, aleshores buscant més informació sobre aquest tema, està feta amb foto analògica, amb carret. Uh-huh. I aleshores buscant més informació sobre aquests pergamins, llegint tot el que deia l'Enigma Sagrado, clar, aleshores va vindre uns dies de llegir l'Enigma Sagrado, de llegir realment, ostres, què és el que hi ha en aquest poble, no? Com pot ser tot aquest gran misteri, les guies sempre diuen que vagis i tal, i aleshores vam veure que hi havia una pàgina web que deia que els pergamins estaven equivocats i que contenien errors. I clar, a mi això em va cridar molt l'atenció, perquè allà on miressis els pergamins sempre deien la mateixa frase, pastores sin tentación, els pintors, sempre deia això, i entre totes elles vaig trobar una pàgina web en anglès que deia això. Aleshores no hi ha més remei que agafar els textos i començar a treballar amb ells.
Posarem en antecedents també els oients, perquè estem parlant de Rens, dels pergamins. S'ha de dir que aquest poble guarda aquest misteri. Quin misteri és? Un pàrroc, un abat, en aquest sentit. Arriba un poble, era bé, molt pobre, amb poqueta gent, i de cop i volta es veu que troba alguna cosa quan fa les reformes d'aquella església. Quan troba aquelles coses, de cop i volta es torna ric. No sabem com ni de quina manera, però es torna ric. També parlarem, si vols, després d'aquestes teories, una miqueta que n'hi ha d'aquestes misses igual, eh? Però bueno, el tema és que es troba i troba alguna cosa i de cop i volta es troba ric i té visites de personalitats de tota Europa. Per una altra banda, comença a construir, perquè també s'ha de dir que l'església té característiques o té alguns detalls que no acaben d'encaixar dins del que seria també d'una església. Llavors, a partir d'aquí es crea aquest misteri de saber què va trobar Berenguer Saunier, aquest abat, per tornar-se molt ric i per fer el que va fer a Reims de Xató i possiblement en aquell lloc. I per això també hem fet la referència abans de la Torre Magdala en referència a Maria Magdalena, que també al sud de França és, bueno, molt venerada en aquest sentit, perquè també hi ha un poble on suposadament va arribar. Però perdona, Àlex, que he fet aquesta petita introducció perquè els oients igual no saben ben bé què és Reims de Xató. Llavors, a partir d'aquí, aquests pergamins tenien errades.
Sí, a veure, suposadament el que explica el mite, el que explica la història, és que en l'any 1800... Ara, el que vaig explicar és extret directament dels dossiers secrets. O sigui, estem parlant del mite pur, Després, si voleu, passarem a verificar tots aquests punts del mite. El que diu el mite, el que diu els dossiers secrets depositats per Pierre Plantard a l'any 67 a la Biblioteca Nacional de França, el que diu és que en l'any 1891 el capellà, a través de la restauració de l'altar, descobreix, movent el terra, descobreix uns pergamins on aquests pergamins tenen un codi encriptat. Aquests pergamins, aleshores, ell li porta en el seu bisbe, que és el bisbe Villar, i a partir del bisbe, el bisbe li diu que se'n vagi a París a trobar amb un eminent criptògraf, que és el capellà Emil Hoffet. Aquest capellà és el que desxifra els pergamins, és el que li recomana a la Bessa Unir que compri dos còpies dels quadres de Poussin i de Teniers, i que a través d'aquí està la clau. A partir d'aquí, això és el que expliquen els dossiers secrets, i una miqueta a partir d'aquí és quan se suposa que ell troba el que seria el tresor, el gran tresor que se suposa que hi ha a Rennes-le-Château, o que hi ha hagut a Rennes-le-Château, no? Doncs aleshores, bueno, una miqueta tot això surt dels dossiers secrets. Això és el que s'explica en el llibre Valor de Rennes, és el que s'explica en l'Enigma Sagrado. Quan comprovem totes aquestes qüestions, veiem ja que les dates no ens quadren molt, perquè el canvi d'altar es realitza en l'any 1887. O sigui, ens avalentem a 4 anys del que ens estan parlant els dossiers secrets. Tenim la factura i la donació per part d'una senyora que es deia Maria Cavaller, que va ser la que va donar 700 francs perquè es fes el canvi de l'altar. Aquest canvi de l'altar es porta es canvia segons el mateix diari del propi capellà, o sigui, estem parlant de la notació del diari del propi capellà, es canvia el 25 de juny de 1887. O sigui, ja amb la història comencem a trobar coses d'aquestes, d'on les dates ja ens comencen a variar. Després trobem una altra cosa molt interessant, el que seria el mite de com desxifra ell els pergamins quan se'n va a París, perquè, per exemple, el capellà que es parla, l'Emil Hoffet, un eminent criptògraf segons l'Or de Rennes, que és el que desxifra tot aquest tema, és impossible que aquest home fes o estigués involucrat, simplement perquè quan amb la seva partida de naixement veiem que ell en el 1891, ja no t'estic parlant del 1887, sinó del 1891, tenia 16 anys i vivia a Holanda. Estava dintre d'un seminari holandès on estava practicant per ser seminarista. O sigui, ell no va anar a viure a París fins a l'any 1914. Això, la persona que els dossiers secrets diuen que va desencriptar o va ajudar a desencriptar els pergamins de Berenguer Saunier. Clar, hi ha tota una sèrie d'incongruències que el que et fan és que et replantegis el fet de, com a mínim, verificar totes aquestes coses, no? Aleshores, el que nosaltres vam fer va ser comprovar, intentar verificar per nosaltres mateixos quin és el resultat que s'obté dels pergamins, i si realment aquesta frase, com vaig llegir en aquell dia, que deia que estaven equivocades i que tenien errors, no? I a partir d'aquí va ser quan vam començar a treballar amb els textos.
Però, de fet, quan veu començar vosaltres a treballar amb els textos, veu prescindir totalment de tot el que s'havia dit fins llavors i veu partir de zero, no?
Sí, clar, o sigui, l'intent és... la intenció és, dintre de lo possible, intentar no seguir cap explicació prèvia. Per què? Perquè sempre ens havíem trobat que les explicacions prèvies ens estaven errant en dates, ens estaven errant, o sigui, no podíem treballar amb fiabilitat. Nosaltres el que sempre diem és que una feina d'un investigador té que servir perquè el proper investigador que arribi regafi la feina, retomi aquesta feina
i continuï.
Exacte, amb la màxima tranquil·litat i seguretat de que la persona que ha vingut abans ho ha fet bé. Evidentment poden haver-hi errors, perquè som humans i et pots equivocar, però aquí ja no estem parlant d'errors, estem parlant d'una manipulació molt gran, on el que s'està fent és mesclar personatges reals amb fets ficticis. O sigui, no hi ha cosa més difícil que desentranyar que una realitat o una mentira amb tocs de realitat.
Clar, aquest,
o una realitat amb tocs de mentira.
Aquest que desentranya, que seria la criptografia, si té 16 anys, és una mica complicat que pugui ser un expert en aquell moment.
Molt precoç, no?
I ja no això, sinó que és que estan dient que aquest senyor Emil Hoffet està a París amb Emma Calvé, la diva del canto. aquella senyora que era de l'òpera que cantava, sí, que és la coneguda que deien que visitava Saunier, i tot això, o sigui, ja estan ficant que ell quan està a París coneix a Emma Calvet amb Emile Hoffet, o sigui, Emile Hoffet és impossible perquè està a Holanda, tenim els papers de documentació que està a Holanda amb 16 anys, i justament en el 1891 Emma Calvet està fent una gira per Nord-Amèrica. O sigui, ella està des de principis del 91 fins al quasi el 92 o així fent una gira per als Estats Units. O sigui, en l'època que diuen que estava a París, tampoc estava Emma Calvet allà.
Llavors, Xavi, la traducció del text curt que tinc per aquí, la llegeixo perquè la sàpiguen. Suposadament aquesta no és tan real com el que estem dient, perquè posa pastores sin tentación que posant i tenies guarden la clave. Paz, 681, por la cruz y este caballo de Dios, yo destruyo a este demonio. Guardián a mediodía, manzanas verdes. Aquesta traducció suposadament la va fer aquest nano de 16 anys.
Sí, en un principi o la va fer ell o l'indica a Saunier com aconseguir-la. Els dossiers secrets no ho deixen clar. Vale? Uh-huh. Perquè l'aparició d'aquesta frase, el primer cop que apareix aquesta frase en públic, és amb el llibre de l'Or de Rennes. Vale? Aleshores... apareix la frase, però no apareix la frase, apareix en els pergamins dient que aquesta frase surt del desencriptat d'aquests pergamins, no? Aleshores no diu la forma com arribar a aconseguir el resultat, o sigui, com arribar a aconseguir la frase, no? Aleshores, en l'any 72 Henry Lincoln, o sigui, estem parlant ja 5 anys després de la publicació de l'Or de Rennes, Henry Lincoln, que és l'escriptor que escriu l'Enigma Sagrado amb els seus altres dos companys, fa un documental, fa una sèrie de 3 documentals amb crònica, on el primer es diu La sombra de los templarios, on crec que sí que és el primer. Aleshores, en aquí ell fa un desencriptat dels textos. O sigui, és el primer cop, amb un programa de televisió, un documental, estan a la pàgina web, el podeu accedir-hi i ho podeu veure allà. Ell fa un desencriptat dels textos. Què és el que succeeix en aquest desencriptat dels textos? Els pergamins, el que tenim en el pergamí, el que es coneix el pergamí llarg, tenim una seqüència de 128 lletres que es troba insertada dintre d'un text escrit en llatí, que és un text evangèlic. Dintre d'aquest text evangèlic, cada 7 lletres hi ha una lletra insertada. Tu quan treus aquestes 128 lletres et queda una seqüència de lletres i el que tens que fer és seguir una sèrie de passes, que la primera d'elles seria avançar les lletres, la seqüència que tu has extret del pergamí, avançar-la una lletra en l'alfabet. Quin indici hi ha? El que nosaltres vam pensar és dir, si aquests pergamins estan trobats a l'església de Rennes-le-Château per Berenguer Saunier, en aquí hi ha algo que trenca la norma de la criptografia, una norma bàsica de la criptografia. Una norma bàsica és que un emissor que fa un còdic secret per un receptor, hi ha una condició que els dos tenen que complir, i és que té que haver un coneixement de la paraula clau per poder al receptor desencriptar el pergamí. Si jo faig un codi cifrat i tu no tens coneixement, el receptor no té coneixement de quina és la paraula clau, quin és el sistema de codificació que té que utilitzar per desencriptar això, el que ens trobem és, pues, amb un, per exemple, jo sempre fico aquest exemple, però és, ens trobem amb els codis encriptats de l'assassino del Zodiaco, on ningú sap què diu.
Perquè falta una part fonamental.
Falta una part fonamental.
Que, per cert, perdona, que ara quan comentaves lo de Henry Lincoln, també va haver una errada garrafal, perquè es veu que ell es va baixar amb l'alfabet amb 26 lletres,
sí, això és,
comptant la B-doble. Quan estem parlant d'aquella època, a França, antigament, només eren 25, la B-doble no existia. Llavors això va donar una errada molt gran a l'hora de traduir.
Clar, això és el que destaca el documental, no? Aleshores, el tema del documental és quan ell comença amb aquesta seqüència, ens vam plantejar el tema aquest de la criptografia, de dir, bueno, si això succeeix, o sigui, per què es trenca aquesta regla de criptografia a Rennes-le-Château? Què és el que succeeix? Si això és així, perquè hi ha una distància de 100 anys entre Capellà, entre Bigu i Saunier, no hi ha una transmissió directa del coneixement sobre la paraula clau i el sistema de codificació. Aleshores, com va saber Saunier teòricament, quina paraula clau i quin sistema de codificació tenia. Aleshores, nosaltres ens vam plantejar el fet de dir, anem a analitzar el que tenim, l'església, els voltants, a veure què és el que trobem, quins indicis existeixen que ens donguin les passes per nosaltres poder agafar el pergamí i dir, doncs ara tenim que avançar una lletra a l'alfabet, ara tenim que fer aquest sistema de codificació, ara tenim que utilitzar el salt del cavall, perquè l'última seqüència que s'extreu és s'extreu fent utilitzant el salt del cavall. Què és el salt del cavall? El salt del cavall és un joc matemàtic que actualment, amb els sistemes informàtics que tenim, no tenim les respostes a la totalitat de solucions que existeixen. El salt del cavall consisteix en agafar un tauler d'escacs i passar per cada escac el cavall amb el moviment del cavall.
O sigui, però els moviments són il·limitats, en aquest sentit.
Il·limitats. Completament il·limitats. Amb els sistemes informàtics que tenim, no es aconsegueix. La primera solució, el joc del cavall, o sigui, pensa que tenim, em sembla que és un pergamí àrab de l'any 881 on planteja possibles solucions. Des d'aleshores sempre s'ha estat intentant trobar quina és la millor solució, la més fàcil, i inclús en sistemes informàtics no ho hem aconseguit. Simplement es tracta de, amb el moviment de L del cavall, anar visitant els 64 escacs que té un tauler. Aleshores, l'última seqüència, tu el que tens que fer és treure, tenim una seqüència de 128 lletres, aleshores un tauler d'escacs només té 64, aleshores es té que dividir en dos parts aquest tauler, i a partir d'aquí insertar les primeres 64 lletres que s'extreuen de la seqüència. Aleshores, clar, un cop tens aquestes 64 lletres, dius i quina és la primera que tinc que moure? O sigui, quina és la seqüència correcta del salt del cavall que jo tinc que anar fent per passar per sobre de cada una de les lletres perquè ens surti una frase coherent? Estem parlant que ara mateix no tenim les solucions possibles. O sigui, un cop plantejat, imaginem que aconsegueixes arribar després de quatre codificacions diferents, estem parlant que tenim que avançar dos lletres en l'alfabet, després tenim que passar al codi, donar-li la volta, invertir el codi i utilitzar la paraula clau de la tomba, després utilitzar la paraula de l'epitafi sencer, o sigui, és molt complicat. Estem parlant que no és un pergamí on directament et surt el sistema de codificació, no estem parlant d'una codificació directa, és a dir, còdic encriptat, sistema de codificació, paraula clau, resultat. No.
Jo, Xavi, em pregunto una cosa, perquè estem parlant, o sigui, és algoritmes, o sigui, per mi és impressionant fer encriptar el que seria qualsevol. Estem parlant de Bigu, estem parlant de Saunier, però quins coneixements podien tenir aquestes persones per poder encriptar d'aquesta forma aquest missatge?
A veure, això és que això és el que ens han dit, o sigui, el que ens han dit és que aquests pergamins venen de Bigu. O sigui, la llegenda,
que Bigu parlem, és l'anterior.
Exacte, la llegenda, la llegenda explica que en l'any 1781 la marquesa del castell de Renglesató, que era la marquesa de Hatpul, està en el llit de mort, s'està morint i crida el seu confessor. En aquest moment, aquesta senyora li explica algo en el capellà que el que fa és que quan ell surt d'haver-li donat l'extremunció a aquesta senyora, li explica un gran secret. I aleshores el que explica la llegenda és que ell surt del castell i se'n va al que seria l'església de Sant Pere. Pensem que ara a Renglesató només existeix una església, que és l'església de Santa Maria Magdalena. Tenim constància de que antigament hi havia dues esglésies, l'església de Sant Pere i l'església de la Magdalena, que seria més, la que tenim ara, seria més la que hagués format part de l'antiga part del castell, o sigui, seria com la capilla feudal del castell. El que tenim ara, l'església i l'antiga església de Sant Pere, que estava situada a l'entrada del poble, ha desaparegut per complet. La història ens diu que ell se'n va a l'antiga església de Sant Pere, que estava molt ruïnosa i que per això ha desaparegut, i troba uns textos. Aquests textos són aquests pergamins, que ell, com que l'estat de l'església de Sant Pere estava molt, molt fet pols, doncs ell el que fa és agafar aquests textos i emportar-se'ls a l'església de Santa Maria Magdalena i amagar-los. A partir d'aquí és quan entra Bigu, això ho fa Bigu, és quan entra Saunier en el 1885, 100 anys després, 104 anys després, i el que intenta és, troba aquests pergamins, i a partir d'aquí és quan comença, diguem, tota l'aventura del capellà, o tot el que coneixem nosaltres fins ara.
Mare meva, impressionant tota aquesta història. Clar, és una miqueta posar antecedents qui és Bigu, qui no és Bigu, perquè estem parlant... Clar, nosaltres una miqueta coneixem tota aquesta, però igual els oients estan aquí.
Bigu és l'antic capellà que hi havia a Reims de Chateau, que suposadament és el que amaga els pergamins. Aleshores, al cap de 100 anys, Berenguer Saunier troba els pergamins, els desencripta, i a partir d'aquí comença el despilfarro.
Però en aquest sentit, llavors, a l'església de Sant Pere també va trobar aquests pergamins, suposadament, Bigu, i se'ls va endur a l'església de Santa Maria Magdalena.
Santa Magdalena, perquè segons ell considera que, el que es dona a entendre en els dossiers, que considera que estan millors guardats en l'església de...
Llavors, aquests pergamins, qui els va fer? Hi ha dades.
A veure...
Aquí parlem ja del Templer, Priorato de Sion...
A veure, aquí tenim que diferenciar dues coses. Els pergamins que nosaltres coneixem, el que nosaltres demostrem amb l'estudi que hem fet és que són falsos, que estan plens d'errors gramaticals, que la connexió que ens parla del 681 amb la connexió merovíngia és incerta, perquè hi ha uns errors gramaticals que trenquen això, tot el tema dels pintors de Posant, de tenir surt d'aquests pergamins, no és en un altre punt de la història que es comencen a parlar d'aquests pintors, d'aquestes tombes i de tot això, i després la història real. La història real, el que sí que tenim és que ell, en l'any 1887, durant la restauració de l'altar, que s'aixeca tota aquella zona, hi ha un descobriment d'una petita olla, suposadament, no sabem quin contingut, però suposadament d'or, plena de monedes d'or. Per què? Perquè sí que existeixen els testimonis dels dos obrers que troben aquesta olla d'or, i llavors Saunier els diu que se'n vagin, que són medalles de la Verge. Li diu, què és això? Diu, mira que hem trobat això que brilla i tal, i l'altre li diu, aneu-se'n que són medalles de la Verge.
Estava espavilat, Saunier, aquí,
Sí, i aleshores es veu que va estar a l'església dos o tres dies tancada, i després van retornar les obres. Quan les obres retornen, és quan apareixen els pergamins. Es tira el que es coneix un balastre, un balaustre de fusta, i dintre d'aquest balaustre de fusta, que no és l'antigo pilar visigodo tal com explica la llegenda, sinó és un petit balaustre de fusta que no se sap ben bé si estava suportant l'altar, al púlpit per on es donaven els discursos, o què és el que realment estava suportant aquell balastre, si era potser d'una barana de fusta. Però la qüestió és que quan s'enderroca tota aquesta part, un dels obrers descobreix que hi ha un balastre de fusta amb un apartat secret. Aquest apartat secret, quan es treu, dona capiguda per un petit tub de vidre que contenia uns pergamins. Aquests pergamins sí que han existit, perquè inclús es donen parte a l'alcalde. Però a partir d'aquí ja no se sap mai més què és el que ha passat amb aquests pergamins.
Clar, perquè estem parlant que els pergamins que es van trobar a Reixató no tindrien per què ser els pergamins que estan penjats ara, com dius tu, que no estan penjats en allà, o possiblement els que estan... Perquè si tens la fotografia, els que estaven penjats en aquest museu són els mateixos pergamins que podem veure
sí,
allà d'avui.
Sí, 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 sí.
Són els mateixos, sí, no sí, posa sí. res de nou, no, ni té una altra
són
rata... Ni
són exactament aquests. Eren exactament aquests. El que... aquests primers pergamins, inclús, és que és més, aquest balaustre de fusta i el contingut... no el contingut, sinó el contenidor, l'ampolleta de vidre, està en possessió de Antoine Cabtier i de Claire Corbeau. Claire Corbeau és la filla de Noël Corbeau, que hereda tota la documentació del capellà per part de Marie de Narnau, que és la criada del capellà. O sigui, es mor el capellà, passen tots els béns, passen a Marie de Narnau, Marie de Narnau li passa tots els béns a Noël Corbeau i Noël Corbeau li passa tots els béns a la seva filla. Doncs la seva filla està en possessió d'aquest balaustre de fusta, que està, penso que per aquí tenim alguna imatge, aquest balaustre de fusta, doncs
que tenim aquí el llibre, eh?
Sí, estem consultant a veure si podem veure,
perquè té tota la informació.
Aquest balaustre de fusta existeix, l'hem vist, inclús està en el museu, i és el que es comenta. Ja són les diverses opcions que sí que es comenten. Per això sí que el capellà va trobar algú.
Clar.
Però aquest algú tampoc és tan gran com el que nosaltres ens han volgut fer creure. Pensem una cosa, quan ell pateix el procés judicial en el que es veu immers, el que li està, quan el suspenen de capellà, tot això, ell comença aquest procés, comença al febrer del 1909. Val? Ell el que declara és que tota gran part dels ingressos que té el rep del turisme, tal qual, ell ven postals i ell diu amb una carta feta el 25 de març de 1911, a on ella justifica en els acusadors, en el jutge, diguem, en el fiscal que li està dient, escolta, tens que justificar els diners que t'has gastat. Ell diu, bueno, jo gran part dels diners els trec de venda postals, del turisme que puja i de les almoines que en deixen a l'església. Pensem que l'església de Barrens de Xató no té 100 metres quadrats, 120 metres quadrats, i té 10 raspalls. O sigui, amb una església, o sigui, cada 2 metres quadrats hi ha un raspall en aquella, uh-huh, en aquella església. No?
Uh-huh.
Què és el que succeeix? Què és el que succeeix? Doncs que en el... Ell diu això en el tema del procés judicial. Ostres, ara no sé per què t'estava dient. M'he perdut una mica.
Sí, de les almoines, que en el jutjat va dir que des de les almoines...
Ah, sí, que estaven les almoines. Clar, per què et deia això? Perquè aquí tenim les dades que li estan demanant que justifiqui. I amb ell únicament li estan demanant que justifiqui 193.000 francs. Són 193.000 francs de l'època. Ell només pot justificar 36.000 francs. O sigui, ell justifica 193.000 francs de gastos i només justifica 36.000 francs d'ingressos. Aleshores, els capellans li diuen, escolta, aquí hi ha una diferència de 100 i pico mil francs. Estem parlant que ara mateix podríem estar parlant d'un milió i pico d'euros a diferència. Un milió i pico d'euros, 2 milions d'euros. Però aquesta és la fortuna que se li està... intentant que el capellà justifiqui. No estem parlant del tesoro del cura de los millardos, com ens
clar, a més és que seria com en aquella època que Resleixató seria com un centre cultural, no? de visites per poder tenir, bueno, tantes almoines.
Clar, exacte. A veure, precisament fa 2 dies enrere vaig treure organen a l'Hemeroteca Nacional de França, trec un article de premsa mai vist, mai publicat, en el del 1913, on es parla de la població veïna, que és Rennes-les-Bains, i aleshores a partir d'aquí és un article totalment turístic on el que ens està explicant és que és el que hi ha a Rennes-les-Bains. Tenim el bany, Rennes-les-Bains és la població que està al costat. Podríem dir, perquè ens entenguem, que seria Villabajo i Villarriba. Villarriba i Villabajo. Uh-huh. O sigui, seria Rennes-les-Château, que està dalt de la muntanya, i Rennes-les-Bains, que està baix de la muntanya. I aleshores... Rennes-les-Bains el que té és tota la part dels banys, té banys des de l'època romana, i aleshores doncs, tot això s'intenta comercialitzar a principis de segle, no? Fins al punt de que el mateix article parla d'un personatge molt implicat dintre d'aquesta trama a partir de que entra en l'any 1967 Gerard de Set, que és el capellà Henri Baudet. Uh-huh. Henri Baudet, aleshores, en aquest article de premsa tracten a Henri Baudet com una atracció de fira. O sigui, diuen, vés a visitar el bany aquest, vés a visitar aquest d'altre bany, vés a visitar això, per qui vulgui caminar més, tenim les grans excursions de la zona, amb una de les grans excursions de la zona és vés a Rennes-les-Château a veure les cases antigues i modernes que són molt pintoresques, et pots quedar dinant al restaurant de Rennes-les-Château. En el 1905 a Rennes-les-Château hi havia un restaurant que servia menjars als turistes. O sigui, estem dient que fa més de 100 i pico d'anys que Rens Le Château està traient turistes.
A més que, de fet, aquella informació que ens vas passar, o sigui, d'aquells diaris de principis del segle passat, o sigui, t'ho estàs marcant com una zona... Vaja, com si estiguéssim fent publicitat d'avui en dia. Clar. Algo increïble. Restaurants, s'estan parlant de menjar, s'estan parlant de banys, s'estan parlant de tot.
Jo haig de dir una petita dada i de bona informació, perquè abans hem fet la referència a Andrea Faber-Kaiser, que va estar molt amb aquesta investigació de Rens Le Château. I s'ha de dir que, parlant a persones que van poder treballar amb ell, sí que diuen que en aquest poble, quan anaves a preguntar sobre el cura Saunier, que anaves a preguntar sobre Rens Le Château, sobre aquest misteri, era com que es trencaven massa a poder parlar. O sigui, no era tan bé de parlar allà, en el mateix poble. Vull dir, no sé quin és el moment...
I segueix passant,
que...
eh?
I segueix passant encara.
Sí, sí, sí.
Bueno, però suposo que ara també és més turístic, no? Perquè han fet aquest museu i de més. El que sí que t'anava a dir és, amb aquests diners, és increïble el que Saunier arriba a fer. Perquè arriba a posar, tenim aquí a la portada, el dimoni Asmodeo, que està aguantant la pila bautismal que té davant de l'església. Quines són aquestes referències o per què aquest Saunier fa aquestes referències i es gasta els calarons aquests que van en postal, suposadament, tenia?
Sí.
Per què fa aquestes referències?
A veure, ell és acusat, tots els gastos que té, ell és acusat de el que seria tràfic de misses. O sigui, el tràfic de misses, estaríem parlant de que l'església dona permís als capellans de que facin una, dos, tres misses diàries. O sigui, en aquella època, a finals del 19, principis del 20, la gent ja estava a les guerres i aleshores els familiars anaven als capellans a que li donguessin, escolta, fes-me una missa pel capellà, fes-me una missa per l'ànima del meu fill, que, o fes-li una missa perquè li vagi molt bé al meu fill. Aleshores, què és el que succeeix? Que els cures rurals estaven de braços creuats. Per què? Perquè un poble com Rens Le Château, que tenia 245 habitants en l'any 1891, les misses són escasses, no? Aleshores, una ciutat com París, amb una església com Sant Sulpice, en un dia rebia 500 peticions de misses. Aleshores, el capellà de l'església de Sant Sulpice no podia realitzar-les. Què és el que feia? Hi havia com una... un negoci dintre de lo que seria la pròpia església, on un capellà de poble podia sol·licitar-li a un capellà d'una gran església, escolta, t'han donat misses? Doncs sí, doncs escolta, dona'm en quatre, que jo les faré cada dia, i aleshores, si a tu t'han pagat 2 francs per la missa, tu no la fas, la faig jo, 1 franc per tu sense fer res, 1 franc per mi que l'he fet, i al final de mes arribaven a completar-se el sou. Val? Això és el que, i això estava permès, val? O sigui, fins a aquest punt. Què és el que ens trobem? Nosaltres ens trobem que quan agafem la documentació i els diaris de Berenguer Saunier, trobem que el tio ingressa més de 6.000 francs mensuals fent misses. O sigui, ell té dies amb un registre que ha fet més de 100 misses.
O sigui, que tenia la mà trencada, vols dir?
Sí, o sigui, ell el que es dedica és a escriure...
Una cosa gairebé impossible.
Tenim una llista. No, ell, què és el que feia? Ell el que feia és agafava un paper i deia... O sigui, les misses té que fer. Faig una missa per fulanito i fer la missa. Faig una missa per menganito i fer la missa. Ell el que feia és dir, avui anem a fer la missa per fulanito, menganito, tal, 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 tal. Llegia els 100 noms de carreres, feia una missa i a les 4:30 de la tarda havia acabat. I aleshores què passava? Enviava les cartes a tots els capellans que hi havia de les grans ciutats, que tenim les llistes de les ciutats on enviava i els noms dels capellans i tot, els deia, escolta, que aquesta setmana he fet 15 misses teves en 10-15 francs. I aleshores ell anava demanant així a tots fins al punt de que tenim els seus quaderns on a final de mes el tipus està ingressant 6.000 euros amb tràfic de misses.
Que també va ser acusat, crec, que demanava ajudes i subvencions i deien que desviava els calés per interessos propis. També se'l va acusar d'això.
Sí, a veure, en un principi, a veure, ell el que diu, el que diu en el procés judicial, el que diu és que ell perquè li diuen, de bones setes diners, no? Jo els diners els trec d'haver fet les misses, d'haver fet la venda de postals, d'haver fet això, que m'han donat donacions, que ell en cap moment parla d'haver trobat cap tresor ni d'haver trobat res. Aleshores, quan li diuen això, ell el que fa és intentar escabullir-se al màxim possible, no? Els diners que estem parlant, jo sempre dic el mateix, que els diners que estem parlant són 193.000 francs. Pensem que estem dient que ja en la seva, en un any, ell pot, ja han justificat més de 50 i pico mil francs d'ingressos amb tràfics de mises i ventes de postals. O sigui, estem parlant que els diners que s'atribueixen, el tresor que s'atribueix que es troba, no és tan gran. O sigui, realment, aquests 193.000 francs impliquen la construcció de la Torre Magdala, de Villa Betània, de l'amoblament de l'església, del canvis dels altars, estem parlant de tot això. Penseu que, per exemple, amb 400, amb 700 francs canviaves tota l'altar. No?
I què t'anava a dir? I per què posa aquesta simbologia, Berenguer Stauner? De quina font podia veure?
A veure, la simbologia, jo és una de les, dels aspectes que també sempre dic, perquè quan es parla de simbologia estranya al Rennes del Château sempre es diu el mateix. Hi ha simbologia estranya al Rennes del Château. Molt bé, quina?
Bueno, com a mínim, suposadament, el dimoni Asmodeo dins d'una església, un dimoni.
Vale, un dimoni. Jo et puc ensenyar, per almenys, més de 15 esglésies a França amb dimonis, com a piles bautismals situades a les entrades de les esglésies.
El rite...
És un fet aïllat? No. Tenim... I a més, et puc ensenyar dimonis a sobre de taulers d'escacs amb esglésies a la mateixa França.
L'adoració a Maria Magdalena, suposadament, perquè en aquella època hem de recordar que el cristianisme encara considerava, podem dir ara que són altres hores de la nit, una prostituta en aquest sentit.
Sí, no és fins al Segon Concili Vaticà, el 1962, que es converteix en el que seria el que nosaltres tenim ara. No? El que passa que sí que és cert que ja existia... Pensa que quan, per exemple, un concili de capellans canvia és perquè fa molt de temps que darrere hi ha algú que es parla d'això. No? Pensa una cosa, nosaltres, en les Tres Maries, que és la fusió que estem dient, on estan fusionades i després, en el 1962, es desfusionen, i la Maria prostituta que apareix en els evangelis no té res que veure amb el que seria la Magdalena, a Rennes-le-Château, en l'any 1887, que és quan es col·loquen els primers vitrals, en allà ja tenim a les Maries separades. Tenim a la Maria que li enjuaga els cabells, tenim a la Maria hermana de Lázaro, que són les que junten, o sigui, en allà ja tenim els vitrals que estan separats. O sigui, ja existia una tradició molt prèvia abans de que realment en el 1962 es decidís declarar. Això ve, em sembla que ve d'any 400 i pico o 500 i pico, que va haver-hi Gregori VI, sembla que va ser, que va dir, escolta, aquí totes les Maries les juntem totes. I a partir d'aquí va ser quan Maria Magdalena es va convertir en una prostituta, la que li aixuga els cabells, la que... però realment no sabem si és la mateixa o no.
I tornant al tema dels pergamins, com arribo a la conclusió? Perquè clar, estàveu buscant per el salt de cavall, estàveu buscant aquesta figura precisament d'on podia sortir per acabar l'enigma. Com la veu trobar?
Sí, això sí que és una de les relacions que vam trobar, perquè nosaltres, després d'haver desencriptat tots els textos, d'haver desencriptat tot, l'evidència més clara que trobem a la relació de per què es té que fer utilitzar el salt del cavall en l'últim pas del pergamí és que realment a l'entrada de l'església tenim un diable que Asmodeo. Està mirant un no és Asmodeo, no existeix cap referència de que siguis Asmodeo.
Bueno,
Asmodeo és una paraula, sí. ho va treure Gerard de Set en relació amb el dimoni que guardava el temple de Salomón. Però realment en els papers del mateix Berenguer Stauner ell només parla de diable o de pila d'aigua bautismal,
que és el que tothom coneix.
Sí, però tothom és Asmodeo, jo li dic Asmodeo també. I aleshores tenim el diable que està mirant un tauler d'escacs. Nosaltres aquí va ser un fet realment fortuit, sortint un dia de l'església, baixant cap a la llibreria L'Atelier, el que veiem és una postal. Aquesta postal vista des de lluny, ostres, ens vam quedar parats perquè vam dir, o sigui, no sabíem si el que estàvem veient era el diable o era un cavall. Aleshores, el diable Asmodeo a l'original, abans de que el trenquessin a l'any 96, que li van trencar el cap i li van trencar el braç no és l'original i el cap tampoc és l'original des d'aquest any, determinat, mirat des de determinat angle de l'església, té forma de cavall. Aleshores, clar, nosaltres ens vam ficar que vam dir, bueno, a veure, hi ha un altre misteri en l'església, que és que les inicials dels sants formen la paraula graà, i on tindria que haver-hi la L és hasta el púlpit. Que és el que succeeix, sempre s'ha dit que l'última L pertany a Lucas, que està en el púlpit, però si t'hi fixes, Lucas, que està en les imatges dels símbols dels evangelistes a sota, està mirant cap a la part de l'alta. el trobem de frent a Jesús i després en els altres, a Mateu i tal, i Lucas queda amagat, és l'últim sant, és l'últim evangelista que queda mirant cap a l'altar. Però si tu quan vens de frent a on tocaria la L, perquè nosaltres comencem i fem el graal, quan arribem aquí, la L no està. Però en canvi sí que si ens fiquem aquí i mirem cap al dimoni, sí que tenim un dimoni que és una forma de cap de cavall d'escacs, que bueno, a la pàgina web es podrà veure, la imatge o la fotografia, és una pareidòlia total de lo que seria un cavall d'escacs. I en el terra tenim un tauler d'escacs. És l'únic lloc de l'església on es forma un quadrat exacte de 64x64. No hi ha cap altra formació on es pugui donar. Està just en el centre del tauler. I tenim el diable que està mirant aquí. Aleshores, nosaltres vam dir, ostres, doncs això és una evidència claríssima de per què hem d'utilitzar el salt del cavall amb un escacs. Però també podem dir una cosa, que tot això són obres fetes per Berenguer Saunier. Que és impossible que Vigú deixés aquest tipus de pistes per desencriptar el que seria això. I dintre de la investigació que fem trobem moltes més pistes, com per exemple el tema de les manzanes azules. El pergamí desencriptat ens parla d'unes manzanes azules. Bueno, això és un efecte que es produeix a través d'un vitrall que hi ha a l'església.
Un dia de l'any, no? Per gener o
així. 17 de gener. Doncs aquest vitrall és un vitrall col·locat per Saunier, però no és que col·locat per Saunier, és que Saunier va fer el forat a la paret, no existia l'obertura per col·locar el vitrall, o sigui, va tirar a la paret, van fer el vitrall, i és un vitrall que sí que succeeix això el 17 de gener, però també succeeix 2 setmanes abans i 2 setmanes després, confirmat. Vale? Aleshores, què és el que passa? Un pergamí encriptat per Vigú en l'any 1781 no pot parlar d'un efecte lumínic que, si per la casualitat Berenguer Saunier no va anar allà, no es produeix. El dimoni el va col·locar ell, el tauler d'escacs del terra també ho va embaldosar ell en l'any 1892.
A mitja dia, el que sembla impressionant és un pàrroc que guanya molts calés amb el tema de la venda de misses. Un pàrroc que, a més de venda de misses, és capaç de fer aquests pergamins que hem dit abans, o possiblement que suposadament també poden arribar per ell. Un pàrroc que fa l'església aquest joc d'escacs.
Sí, sí, hi ha un misteri.
Què vol? O sigui, clar, jo entenc moltes vegades quan diuen això de dir, no, és que aquest tio guanyava molts calés amb el tema de la venda de misses per correu, però a l'altra banda estem dient, escolta'm, i tot el que hi ha allà, per sí, això ho deia, sí, o sigui, sí, 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 sí. A l'església, ja,
és que això
quina ment tan privilegiada té aquesta persona per poder fer aquests còdics?
El que està clar és que hi ha misteri, o sigui, per això estem parlant de Relaxador, perquè hi ha misteri, o sigui...
Oh, i hi ha un misteri molt recent, el de Jean-Luc Robin també, que justament 24 hores abans de ser nomenat alcalde, sí, va morir, sí, misteriosament, sí, i diuen, sí, que va ser assassinat, sí, perquè ell tenia la intenció de demanar subvencions per aixecar el terra i mirar què hi havia allà sota de la torre.
Jo el vaig conèixer en el Jean-Luc i he estat moltes vegades, vaig aconseguir estar moltes vegades amb ell allà, vaig caminar amb ell sol per allà explicant-me els misteris que hi havia. En Jean-Luc era el propietari de Villa Betània i del restaurant. Ell vivia allà i el propietari del restaurant es va presentar molt bé, com ha dit el Mario, es va presentar per l'alcalde i això 24-48 hores abans de que es presenta, guanya les eleccions i quan el van a investir l'alcalde, 48 hores o 24 hores abans, mor d'un atac de cor, no? Aleshores, aquí és on comencen les sospites, no? Per què? Doncs perquè és que era l'única persona que anava decidida a excavar sota l'església.
Que de fet era la persona que més coneixia el tema perquè estava en contacte molt directe amb els descendents.
Ell vivia allà, ell vivia a la casa, o sigui, la casa era seva, ell va residir molt de temps, després al final ja no, però al principi sí que va residir molt de temps a Villa Betània. Aleshores era un magnífic coneixedor de tot el tema, no? I ell volia... escarbar la cripta, o sigui, excavar, o sigui, treure la cripta, arribar a el que nosaltres diem que sí, que el misteri és intentar saber si realment hi ha una cripta allà sota o no hi ha una cripta allà sota. Hi ha molt, tota la part del mite, a partir de l'any 67 està molt intoxicat, trobem moltíssimes dades que l'únic que són intoxicacions fetes a partir de Pierre Plantard, Gerard de Set. Penseu una cosa, l'Or de Rens, que és de Gerard de Set, tenim un document de l'editorial Juliar, que és la que publica el llibre, conforme els beneficis del llibre no són de Gerard de Set, són de Pierre Plantard.
És que es diu que ell va escriure, és Pierre que, Plantard és, va escriure però no clar. Va trobar editor, llavors Gerard de Set va ser el que el va editar i després van partir peres, diguem, per dir-ho d'alguna manera, perquè ell no va voler donar-li
Rens,
part del que li corresponia.
Lord de Rens, hi ha una, hi ha part de que tenim això, que demostra que els beneficis del llibre se'ls estava emportant amb un 65-35% Pierre Plantard. Ell diu que és una novel·la. Diu, jo he fet una novel·la i la gent se l'han passat. Això està, és un testimoni de Pierre Plantard, o sigui, dit per ell. El que passa que, clar, tu, el mateix autor...
Aquí passa que va encertar ja pel
no,
lloc, eh?
Sí, però ja no para... No, però és que pensa una cosa, és que ell ve abans, en l'any 62, de fer l'enigma de... ve amb Gerard de Set, perquè ell, on coneix Gerard de Set? Ell coneix Gerard de Set en l'any 62 fent el tema de Los Templarios están entre nosotros, de l'enigma de Gisors, on en l'any 63 ja es demostra que tot és mentira, que tot és un invent, que tot s'ho han inventat. Què és el que fa ell? Salta de l'enigma de Gisors, dels templers de Gisors, on està demostrat ja en l'any 63 que és una manipulació total amb documents falsos i tot, i aleshores ell salta d'aquí a Rens Le Chateau. Però Rens Le Chateau aconsegueix.
Mare meva.
Bueno, Rens Le Chateau la cola.
Xavi i Mario, farem una cosa, eh? Per desgràcia, això és ràdio i tenim el temps molt limitat. Però hi ha un espai que no tinc limitat, que és quan ho fem en castellà, en aquest sentit. I sé que m'ha de fer un especial. O sigui que, Xavi, abans hem parlat també... Podem dir el nom de la persona, també?
I tant, Enric Sabaric. Sí, sí.
Enric Sabaric. Llavors, farem un especial Rens Le Chateau. Perquè penso que queden moltes coses. El que sí que haig de dir... és que tinc davant el llibre El caballo del diablo, d'Àlex Loro i Xavi Bonet. Digues vies de contacte amb tu, Xavi, com va les web, doncs, el tema del llibre.
Doncs mira, ara tenim dos, podem dir que tenim dos pàgines on es pot adquirir llibres. Es pot adquirir a Casa del Libro, el Corte Inglés, o per exemple a el que seria la nostra pàgina web, que és elcaballodeldiablo.com. Aquí es pot adquirir el llibre. I després una pàgina que fa molt de temps que la porto treballant, però fa molt poquet que l'he ficat online, fa qüestió d'un mes, una cosa així, que és reneslechateau.info. Aquí trobareu informació de tota la documentació, però bueno, des de les partides de naixement dels protagonistes de la història fins a les certificats de lo que vulgueu. O sigui, allà tinc moltíssima informació. Més o menys hi ha una grandíssima hemeroteca, que el que ens facilita la hemeroteca és poder anar datant quan van entrant certs elements a dintre del mite. O sigui, fins a quan comencen, no? O sigui, tenim l'article que parla d'una cosa, el següent article parla d'una altra cosa i aquesta cosa ja queda dintre del mite com i ja no es desprèn mai, no? I a partir d'aquí, doncs, això és una hemeroteca on podem anar veient aquest tipus de coses.
Doncs ho farem així, quedarem i farem una temàtica de Rens Le Chateau, però sencera.
I si pot ser, com que m'has comentat que ho faríem en castellà, si pot ser, Òscar Fàbrega també estaria encantat d'entrar...
I tant, hem prohibit excavar en este pueblo.
I tant, el llibre d'Òscar és increïble. Juan Carlos Pasalodos també, que ha tret ara un altre llibre on revela coses que mai s'han vist, que es tenen a veure, i no s'està parlant per internet perquè la gent jo crec que no sap ben bé què és el que hi ha dintre d'aquell llibre.
Bueno, doncs des d'aquesta ràdio que hi ha citat, Enric Sabaric, i també...
Si pot ser Òscar, nosaltres...
Òscar Fàbrega, també queden citats per poder fer un especial Rens Le Chateau. Intentarem desentranyar els enigmes, el misteri que el cura Saunier va tenir a Rens Le Chateau.
Que n'hi ha.
És un plaer, Xavi Bonet, tenir-te per aquí i que expliquis també, i sobretot dir a la gent que si vols saber El cavall del diablo, aquests moviments, aquest descifrar aquests pergamins, tenen que comprar aquest llibre, perquè el tinc aquí davant justament. I és impressionant aquesta investigació d'11 anys, és així, Xavi, que vau fer amb l'Àlex Loro, i a partir d'aquí només recomanar aquest llibre per saber què va passar a Rens Le Chateau. Un plaer, Xavi.
Doncs moltes gràcies.
Mario, una setmana més, els camins dels misteris porten a França, a Rens Le Chateau, i tornaran a portar, és allò, quan una vegada trepitges Rens Le Chateau has de tornar, és així, Xavi, eh?
I tant, i tant.
Llavors aquí a la ràdio farem el mateix, tornarem a Rens Le Chateau i farem un especial... que jo penso com cal, perquè és un misteri com cal i està fent un especial com cal. Mario?
Tot un plaer, com sempre. I el temps ens ha tirat a sobre, i això és per fer un programa especial, però no d'una hora i mitja, és que ens podíem tirar 3, 4, 5, si convidem a l'Enric, si, doncs, quan més siguem més riurem, no? Llavors jo crec que podíem fer un especial, però molt.
Bueno, el Javi m'està mirant amb la cara, perquè quan dic especial, normalment ell ve de darrere també amb el seu, i tu més, amb el Rubén Cruzeiro, i es mira malament perquè diu, estem a la matinada directament quan entrem en directe. Bueno, és una vegada, al mes, només. Bueno, des d'aquí, des de la ràdio, des de la 107.4 a l'FM, des de Ràdio Sambi, des de Traçat Ítaca, com he dit, des de França, des de Barcelona, des de Sant Vicenç, fins la setmana que ve ens tornarem a escoltar.